en profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Bon migdia, oients de Ràdio Olot. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de l'En Profunditat, la cita habitual dels dijous al migdia a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant i parlarem durant aquesta entrevista de la falta de medicaments. És un tema que ja vam parlar a l'antena de Ràdio Olot fa uns dies, en els 5 minuts més, amb les entrevistes matinals habituals amb en Joel Tallant i l'Aniel Puigvert, i avui en volem parlar precisament en profunditat, tal com indica el nom del programa. Falta de medicaments és un dels temes que també hem pogut anar llegint a la premsa en els darrers dies, en els darrers mesos, i avui per fer-ho crec que no tenim millor persona que ens ho pugui explicar. Parlarem amb el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, és l'Antoni Torres, que li agraïm molt que passi per l'antena de Ràdio Olot i també pels serveis informatius d'Olot Televisió. Antoni, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia i escolta'm, un plaer poder compartir una estona amb vosaltres, la veritat.
Bé, Antoni, anem per pams, són moltes coses a comentar, però potser el titular i la informació que ens crida més l'atenció, no? La gent que no hi estem endinsats en aquest sector, és que falten medicaments. Explica'ns una mica, Antoni, la situació que es viu actualment a les farmàcies d'arreu de Catalunya, què ens en pots explicar?
Mira, actualment aquesta és una situació que ja no és d'ara, sinó que és una situació que arrenca abans de la pandèmia. Ja teníem un problema de medicaments que faltaven. Durant la pandèmia això es va agreujar d'una forma molt rellevant i després de la pandèmia s'ha solucionat una mica, però estem molt, molt més amunt que quan estàvem abans de la pandèmia. O sigui, ens hem quedat amb un nivell molt alt. Quants medicaments falten? Doncs mira, depèn de la setmana. Entre 850 i 900 i pico. Depèn. Quins medicaments falten? Pues falten, a vegades també va variant. Tenim una llista d'incondicionals i una llista de variables. La llista de variables és una sorpresa, t'enteres en el moment en què falta, que no n'hi ha, no? I la llista de fixes, pues, tenim medicaments pues, pels fongs, tenim medicaments, en aquest moment algun medicament antivòmit, tenim medicaments com per coliris, bueno, hi ha una mica de tot, no? L'important no, ja no és tant que faltin aquests medicaments, perquè aquests medicaments en un moment determinat es poden substituir per un altre i ja de cara al ciutadà doncs no seria un problema. El problema és que quan tu jugues a la ruleta, de tant en tant la ruleta cau on no tu vols. I l'altre dia no teníem problema, teníem problemes per un medicament anticancerós. Fa menys d'un mes teníem problemes amb un antiarrítmic pel cor. Clar, si la ruleta cau on no toca, doncs tenim un problema. Llavors aquest és un tema que nosaltres portem reclamant des de, ja dic, abans de la pandèmia i que finalment no acabem de tenir una solució.
Mm-hmm. Clar, la gran pregunta potser sentint ara en grans trets, diu, ara ho comentaves fa un moment que ve abans de la pandèmia fins i tot aquesta situació i que la solució no es troba. Antoni, per on passa aquesta solució? De què depèn? És tan complexa?
Sí, és un tema complex. Diguem que hi ha tres tipus de problemes, d'acord? A veure, com tota la vida, hi ha solucions fàcils i solucions complexes. Les fàcils són molt fàcils d'entendre, però no són reals. Les complexes són més difícils d'entendre, però són les reals. Mira, tenim tres nivells. Què ens passa? Espanya, junt amb Malta, Portugal i Grècia, són els països de la Unió Europea que tenen els medicaments amb preus més baixos, perquè malgrat estem dins la Unió Europea, el preu del medicament el determina cada país. Vale. Això quina conseqüència té? Això té la conseqüència, estic situat abans de la pandèmia, això té com a conseqüència que hi ha medicament d'Espanya que se'n va cap a països aliens propis de la Unió Europea i això és legal. Per què és així? Pues perquè la Unió Europea té mecanismes per afavorir que els consumidors de la Unió Europea puguem comprar els productes el més barat possible. Això, en principi, està bé. Ara, el que passa és que quan tu parles de productes, està bé. Quan tu parles d'un bé sanitari, doncs no està tan bé, perquè acabes tenint europeus que tenen medicaments i europeus que no tenen medicaments. I si hi ha una cosa bàsica, és que a Europa tots hem de ser iguals. Val? Això, arriba la pandèmia i això s'agreuja. Per què? Perquè tots els medicaments es produeixen, el 80% es produeixen a la Xina i a l'Índia, dels principis actius. Val? Quan arriba la pandèmia, tots sabem el que va passar amb la mobilitat, del transport, etc. Va passar amb els cotxes, amb el vidre, va passar amb moltes coses. Bueno, doncs amb els medicaments també va passar. Conseqüència, no arribava medicament, teníem un problema. Europa no té fabricació de medicaments apenes. I per què no té fabricació de medicaments? Doncs no en té perquè amb aquesta política de baixar preus, que vam fer tots els països europeus, Els laboratoris primer es van juntar i després de juntar-se, com que van seguir baixant preus, el que van fer va ser externalitzar. I se'n van anar a treballar a la Xina o a l'Índia, perquè eren països amb nivell de vida i a nivell econòmic i nivell ambiental i nivell social molt més baix, per tant, allà podien produir més barat per donar resposta a les exigències dels països europeus. Ara, que la Xina i l'Índia comencen a pujar de nivell de vida, això encara es torna a externalitzar i se'n va al centre d'Àfrica i se'n va al sud-est asiàtic. És a dir, tenim el medicament a l'altra punta del món, val? I no som capaços de produir medicaments. Què té que fer Europa? I aquesta és una part de les solucions. Té que fer dues coses. Una, determinar que el medicament és un bé sanitari i que com a tal bé sanitari no pot estar sotmès com els béns de consum a la política de preus, d'exporto o no exporto, perquè tens que cobrir les necessitats sanitàries de tot el territori europeu. I la segona és establir, per assolir això, establir unes franges de preus. I jo entenc que el nivell de vida alemany no és el nivell de vida de Malta o el de Grècia. Llavors, té que tenir en compte que hi hagi doncs, un marge de diferència, però que aquest marge mai sigui prou gran com per incentivar l'exportació paral·lela. Vale? Això faria que el medicament que es produeix a Europa es quedi en els països on va. Després hi ha una altra cosa, hi ha un altre factor. Tot el que es produeix a la Xina i a l'Índia són països que per ells és un negoci, òbviament. I tu on vens un producte? On te'l paguen a 10 o on te'l paguen a 1? La pregunta és òbvia. On te'l paguen a 10? I això què vol dir? Vol dir que molta part se'n va als Estats Units o altres països que paguen més car. Nosaltres, a Europa, com no paguem més car, pues, què passa? Que no tenim medicament. Així de senzill. Això seria la causa global. Després hi ha la causa europea, que ja te l'he apuntat, que Europa té que fer aquestes dues correccions, establir uns marges de preus i establir una política de que el medicament com a bé sanitari que és, que està qualificat així, no es pot comerciar amb ell amunt i avall perquè desabasteixes uns països per abastir uns altres. Això no entra dins dels paràmetres europeus. I la tercera causa és una nacional. La causa nacional és que nosaltres els farmacèutics tenim potestat de substituir la prescripció del metge. I per substituir-la, és a dir, tu recepta A i jo et puc donar B. Però s'ha de complir una sèrie de requisits. És que sigui la mateixa composició, el mateix principi actiu, la mateixa dosis i la mateixa forma farmacèutica i el mateix preu. Vale? Quan es compleix tot això, jo puc donar-te B per A. Molt bé. Què ens passa? Això durant la pandèmia es va solucionar en què nosaltres com a farmacèutics podíem fer determinats canvis. Llavors, què demanem als farmacèutics? Que ens deixi substituir la forma farmacèutica. I estic d'acord amb que sigui el mateix principi actiu, em sembla lògic, que sigui la mateixa dosis, també em sembla bé, però si resulta que no hi ha xarop i hi ha sobres, pues et puc donar sobres. I evitem que, hores d'ara, com s'ha de fer? Hores d'ara, el que passa és que tu vens a la farmàcia, em demanes un xarop del que sigui, jo no el tinc, però no és que no el tingui jo com a la meva farmàcia, sinó no el té cap farmàcia, perquè hi ha desabastiment. Què hem de fer? T'hem de dir que tornis al metge, et faci una nova recepta, tornis a la farmàcia i llavors et podrem donar els sobres. Aviam, això té problemes per un tubo. Per al ciutadà, que el fem passejar amunt i avall. Amb l'estrès que això suposa, moltes vegades quan són casos d'urgències. I que després t'atenguin al metge, perquè també doncs, van com van. Tens una llista d'espera que t'has d'esperar, vine la setmana que ve, o si no t'has d'anar a urgències. A urgències et diuen que ells no estan per fer receptes d'urgències, òbviament. Aviam, és un desgavell, sincerament. I l'únic que s'ha de fer és canviar la normativa que permeti que el farmacèutic pugui substituir la forma farmacèutica, per exemple. O que en determinats casos podem variar la dosis. És a dir, si a tu t'han receptat un comprimit de 200, de 250 i 250 no n'hi ha, però sí que hi ha de 500, que jo, que nosaltres, els farmacèutics, que hem fet 5 anys de carrera i som el professional més expert en medicament, fem alguna cosa tan complicat com dir-te, escolta, t'has de prendre mitja pastilla. Fer això, que és tan complicat, sembla ser que té que ser algo complicadíssim, després de fer una carrera universitària professional de 5 anys amb el medicament, pues, tampoc ho podem fer. Aleshores, que clar, què passa? Que el problema es fa més gran. I això porta, té una conseqüència, que els tractaments moltes vegades s'incompleixen. I això té com a conseqüència que els problemes s'empitjoren.
Clar, és una situació, com comentaves, perdona, Antoni, és una situació molt, molt complexa. Has nombrat diverses coses, però una de les que potser també hi hem de posar èmfasi, crec, no? que és això, és el mateix que falti un cert medicament que no pas un medicament antiarrítmic, com has comentat abans, no? Perquè són situacions d'urgència i suposo que s'hi han trobat casos i això sí que es necessita el medicament sí o sí. Clar, i això, clar, a les farmàcies no hi ha capacitat de resposta, entenc.
No, no n'hi ha. Però és que no cal anar tan lluny. Tu tens un nano petit i que t'agafa una febrada i resulta que li prescriuen, com va passar l'hivern passat, un antibiòtic amb xarop de 250. No n'hi havia, no n'hi havia. I teníem sobres o teníem altres formes farmacèutiques, però no, no podíem donar resposta. Teníem que fer passejar la mare, el pare, a buscar una nova recepta. Un desgast.
Una situació complexa. A l'àmbit català, Antoni, si mirem aquí a casa nostra, la situació de les farmàcies, ara ho comentes, entenc que no sé quin feedback tens dels professionals que hi són al dia a dia, com hi sou vosaltres al costat de les farmàcies, si us trobeu que els professionals es troben en situacions, com dius, que ha de fer anar a voltar el ciutadà, que es troba sense medicaments, no sé quina situació és l'actual aquí a Catalunya.
Nosaltres la percepció que tenim és doble. Per una banda, d'impotència, perquè dius, ostres, com pot ser si tenim la solució i solucionant això, podem solucionar això d'una forma tan senzilla com que jo firmo i em faig responsable del canvi, com a tip professional que sóc, i s'acaba el problema, doncs cal fer tot això. Llavors això genera molta frustració, per una banda. També genera que et menges les bronques del client moltes vegades, que potser ja porta 6, 7 farmàcies buscant un medicament i a més no el trobarà. És que li dius, no el trobarà. Bueno, però com pot ser? Perquè tu estàs de guàrdia, perquè no sé què, perquè no sé quantos. Bueno, o no estàs de guàrdia, tu estàs per donar-me el medicament, donar-me el tractament, com és que no me'l pots donar? Genera un conflicte moltes vegades en situacions de tensió. I tot això és absolutament innecessari. I aquesta és la sensació de dir, ostres, com pot ser que no aprofitem amb un sistema sanitari que tenim dèficit de professionals, tots els professionals perquè puguin aportar el màxim possible. No es tracta de que fem de metges, no es tracta de que fem d'infermeres, es tracta de que fem del que som, de farmacèutics, i que puguem prendre decisions sobre allò que sabem, que és el fàrmac.
També ara comentes, falten professionals, Antoni, en l'àmbit de la farmàcia, quin nombre de professionals falten per tenir el nombre necessari? En falten molts, pocs?
Mira, falten, però és que el tema no és el món de la farmàcia.
Sí,
digue'm, àmbit laboral, de qualsevol nivell, universitari, professional, manual, digue'm qualsevol àmbit que no falti gent. La qual és una paradoxa, també, perquè resulta que tenim un país amb un 12% d'atur i resulta que falta gent per treballar.
Sí, sí.
Aquí hi ha una pel·lícula. I la pel·lícula quina és? La pel·lícula fonamentalment és que les inversions que es fan de subsidis a les persones són inversions que van a polítiques passives, és a dir, a compensar econòmicament pel fet de no treballar. En altres països europeus, com Alemanya o altres, és a la inversa. Tenen el 80% de les prestacions dedicades a polítiques actives, és a dir, no tens treball, jo t'ajudo perquè tinguis treball, et formo, mentre et formo et pago, perquè no tinguis una manca econòmica, però tu tens que anar a treballar. I si tu no compleixes treballar en aquestes ocasions, pues és que no vols. I si no vols, no tinc per què pagar-te com a estat. Uh-huh. Aquestes polítiques actives tenen com a conseqüència que l'índex d'atur disminueix d'una forma radical.
I en la línia d'aquesta falta de medicaments, Antoni, també em ve al cap que ara comentaves d'aquella persona que desesperada no troba el que vol a la seva farmàcia, li dius que en 5-6 farmàcies no la troba i potser tira per la via, que potser ens ve al cap, que és la via internet i la via fora de farmàcies, la via de buscar medicaments, potser allà on no toca. És una situació que us esteu trobant, que hi ha gent que busca cap aquesta via i probablement s'equivoca?
No, no, no. Sí que ens trobem i ja et dic que probablement s'equivoca. Saps per què? És molt senzill. Mira, amb un medicament de compra a internet, tu no controles ni qui l'ha fabricat, ni com l'ha fabricat, ni com s'ha conservat, ni com t'ha arribat. Això vol dir que un medicament que és un producte delicat, tu no saps què t'estàs prenent. Mira, va haver una acció de l'Europol a 19 països entre europeus i no europeus que va actuar fent una pressió molt important sobre aquest mercat. ¿Vale? Què va sortir? Va sortir que el mercat dels medicaments falsificats, directament dic, està entre els 10 primers productes més subjectes a tràfic il·legal del món. entre els 10 primers. Imagina't el volum del que el parlem. Parlem que es van trobar a Europa 700 i pico laboratoris clandestins que no complien cap requisit. Es va desmantellar una xarxa de transport que no complia cap requisit. O sigui, anem a veure, quan tu et compres un medicament a internet, això és com jugar a la ruleta russa. No saps què et prens, no saps què et farà i no saps les conseqüències que això pot tenir per la teva salut. Aleshores, consell, mai, 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 mai compris un medicament per internet. A no ser que sigui les farmàcies que poden vendre medicaments que estan legalment autoritzades i només poden vendre medicaments que estan lliures de presentació de recepta. Quan tu vegis un medicament al mercat que està a internet i aquest medicament necessita recepta, oblida't, és falsificat, segur. De qualsevol àmbit és falsificat. Si tu jugues a ficar-te algú a dins que no saps el que és ni saps com t'actuarà, pues el risc que corres és molt gran.
I lligat també amb internet, m'agradaria preguntar-te una qüestió que normalment es veu últimament. Les xarxes socials també hi són presents, no només amb la recomanació de medicaments, ja em refereixo més amb aquestes noves tècniques, no? M'invento, de tenir tal producte per mantenir molt millor la pell, etc etc etc. No sé si creieu des del sector que les xarxes socials potser, no dic que en general, però potser han fet més mal que bé a l'hora de que gent, sobretot potser joves, que tenen aquest perfil, vagin a farmàcies, abusin massa d'aquest tipus de productes. No sé si us esteu trobant.
Mira, sí que ens trobem. Diguem que hi ha dos tipus de productes, els que són medicaments i els que no ho són. Val?
Correcte. Mm-hmm.
Els que no ho són, doncs mira, què vols que te digui? Si trobes una nena de 15 anys o 14 que et vol comprar un producte antienvelliment, la veritat és que és una bajanada, perquè a més té conseqüències. I això està passant. I això està passant. O una crema antiarrugues, no sé si d'antiarrugues o antienvelliment, és igual, o de peeling per una nena de 12 o 13 anys, estem bojos. Estem bojos, absolutament. Això té conseqüències per la salut d'aquests nanos. Però és que si anem a la banda dels medicaments, pues et pots trobar coses de, mira, això que va molt bé perquè fa créixer les pestanyes. O sigui, anem a veure. Els medicaments tenen una indicació i hi ha un professional que ho recomana, que és el metge, si és de prescripció mèdica, després de fer-te un diagnòstic d'una malaltia o una necessitat, i un professional que te'l facilita, que és el farmacèutic, que comprova que sigui correcte per el que t'han prescrit. Bueno. I tu tot això ho substitueixes per algú que no saps qui és, que no té cap formació i que et diu que facis no sé què perquè passarà no sé quantos. Aviam. Això és com tirar-se d'un balcó pensant que si moca el braç us volaré. Últimament no passa. Últimament no passa. Si tu tires pel balcó, normalment t'estampes. Que ho pots provar, a veure si els teus braços et fan volar? Home, ho pots provar. Però, francament, el risc que corres és quasi de certesa que et fotràs una nata monumental. I això és el que passa.
Doncs, Antoni, se'ns acaba el temps. Primer de tot, agrair-te per atendre'ns, per conèixer una mica aquesta situació que, com hem pogut escoltar, és déu-n'hi-do el complex que és. No depèn d'un sol lloc, sinó de molts llocs i de molts sectors. Per tant, a veure si d'aquí un temps tornem a parlar, Antoni, la situació ha millorat, a veure si aquesta situació va millorant mica en mica. Antoni, president de l'Associació de Farmàcies de Catalunya, gràcies per atendre'ns als micròfons de Ràdio Lot Jolot Televisió i esperem estar en contacte i tornar a parlar amb aquesta situació molt, molt millorada en el sector de les farmàcies. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu i el dia que vulguis a la vostra disposició i podem parlar d'altres coses més positives, eh?
Oh, i tant, esperem que sí, Antoni, així ho farem. Sí. Doncs així agraïm a l'Antoni que hagi tingut aquest temps per nosaltres i tanquem l'en profunditat d'avui a la sintonia de Ràdio Lot. Tornem dijous vinent amb més entrevistes i més temes de l'actualitat de la societat de casa nostra. Gràcies, adeu-siau.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.